Les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Vaig escriure aquestes quatre ratlles ahir abans d'anar a dormir, tocat com segur que molts us va enganxar la notícia ahir per la nit. Ha mort l'Antoni Martínez, una persona estretament vinculada al centre d'esports des de feia anys i que aquesta tarda, de fet, serà acomiadat per tota la seva gent amb el seu funeral. En una societat com la d'avui dia, a la qual tothom va a la seva, on hi ha massa poca comunicació entre les persones, on prima, sobretot, un tarannà més aviat egoista i gens altruista, costa trobar persones com les que fan funcionar les entitats. Si heu fet esport, si formeu part d'algun petit club o d'alguna associació d'altres àmbits, com per exemple el cultural, segur que us ve al cap ara aquella típica persona que de forma desinteressada perd un munt d'hores de la seva vida per la seva passió i que al cap i a la fi és el motor, és l'engranatge de totes aquestes entitats, el carbó que encén la flama. Així era l'Antoni, d'aquelles persones que costen de trobar, igual encapçalava la comitiva a l'ofrena a la salut que preparava la canalla per fer-se la foto amb l'onze inicial o feia un tour per la nova Creu Alta per grups, esplais o escoles. Directiu de l'àrea social durant un bon grapat de temps, col·laborador etern del Sabadell, marxa un home afable dels que es feia estimar tot generositat i senzillesa, com deia el doctor Nacho González. Agafant paraules del Joaquim Badia, ens ha deixat una gran persona. No serveix de massa, però aquest humil programa que vagi dedicat a la seva memòria i al llegat que deixa, un recordatori i un petit homenatge que faig extensible en nom de Ràdio Sabadell i m'atreviria a dir de tota la família arlequinada, il·lusionada aquesta temporada en fer grans fites, però amb el cor encongit avui per la pèrdua d'algú tan emblemàtic. Antoni, descansa en pau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Roger Benet, comencem.
I es comenta la recepció.
Repassarem avui sobretot les estadístiques defensives del Sabadell amb els seus tres centrals. Valorarem també la primera volta dels dos equips sabadellencs de la Lliga Nacional Juvenil. Coneixerem com van les inscripcions de la cinquena edició de la Llanera Trail en les últimes hores del termini i també actualitzarem el futbol sala sabadellenc.
I fora de l'hotel?
Quique Setién ja ha dirigit la seva primera sessió com a nou entrenador del Barcelona. El Cantàbric, ex del Betis, entre d'altres, recull el testimoni d'Ernesto Valverde, que ahir va ser cessat i que s'ha acomiadat en un comunicat sense cap retret, com un senyor. El Barça no feia fora a mitja temporada un entrenador des de Bengal el 2003, fa 17 anys. I s'acaben de sortejar els 700 de final de la Copa del Rei, un dels grans afortunats, l'Ibiza, que rebrà a Can Misses al Barcelona els dies 21, 22 o 23 de gener, és a dir, la setmana vinent, en una eliminatòria a partit únic al camp del més humil. El Badalona, de la seva banda, rebrà a casa el Granada de primera divisió, el Girona jugarà a Montilivi davant del Villarreal i en un dels dos únics partits entre primeres, l'Espanyol visitarà la Real Sociedad. De la resta d'aparellaments sense catalans, destaquem, per exemple, el Cultural Leonesa Atlético de Madrid, l'Unionistes de Salamanca Real Madrid o el Logroñés València. I l'Espanyol, per cert, té a la seva agenda el sabadellenc Cristian Tello, ara al Real Betis, o Ibai Gómez de l'Atlètic Club per a aquest mercat d'hivern, segons apunten diferents mitjans.
I a les xarxes socials.
La llau de condolències que ha rebut la família i amics de l'Antoni Martínez, responsable de l'àrea social del Sabadell, durant uns quants anys. Des del president Esteve Calzada, que ha piulat terrible notícia, se'n va un arlequinat entranyable, fins a jugadors com el capità Àngel Martínez, molt trist amb la notícia de la pèrdua del senyor Antoni, una feina increïble la que feia pel club de la seva vida, sempre atent i servicial, un bon home disposat sempre a ajudar. El meu condol a la família i amics, el trobarem a faltar. I també exarlequinats com Gerai Sabariego o un Sergi Pastells que escrivia: quina notícia més trista per acabar el dia. Ens deixa una grandíssima persona, una forta abraçada a la família i als més propers. Descansi en pau. Per cert, fa de mal dir, però recomanem també passar pel perfil de Twitter del nostre tècnic de so, el Roger Benet, amb l'homenatge que li ha fet recuperant un petit vídeo d'una antiga campanya de socis que va quedar en el calaix, però que estaven preparant amb l'Antoni com un dels grans protagonistes.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a la mateixa hora que ha arrencat aquest programa, a les dues fa 5 minuts, també ha començat a Turquia el partit de vuitens de la Copa entre l'Istanbul Başakşehir i el Kırklareli-Spor.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exentrenador del Sabadell amb una discreta etapa a la banqueta arlequinada, com Àlex García, i també l'exjugador arlequinat David Bermudo, segurament feliç avui pel creuament entre el seu actual club. Treballa des de la distància per l'Ibiza i allà on es va formar, el Barça.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria en aquest dimarts 14 de gener del 2020, un dia de descans per la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, com és habitual els dimarts. Un dia trist també, com dèiem, en començar per la pèrdua sobtada per un infart de l'Antoni Martínez, de l'àrea social del Centre d'Esports, persona vinculada estretament al Sabadell durant un munt d'anys. Aquesta tarda a primera hora serà el seu funeral. Ens centrem avui en els tres centrals que tan bé estan responent i tan bé estan rendint aquesta temporada, com són Pedro Capó, Aleix Coc i Grego Sierra, pràcticament intocables durant algunes setmanes amb el permís de Fernando Pajarero als esquemes d'Antonio Hidalgo. Ferms al darrere, exhibint fortalesa defensiva, provocant que els rivals generin poques ocasions i fins i tot també prodigant-se en atac, com és el cas de l'Aleix Coc, que porta en les últimes jornades ja un parell de gols al tarragoní. Comencem avui per Grego Sierra, tot i que escoltarem a tots tres, remarcant el que van aconseguir fa un parell de dies a Castàlia. Diu el murcià que eren plenament conscients del que estava en joc en aquest duel contra el Castellón.
El equipo lo ha dado todo, sabíamos que eran tres puntos importantísimos para nosotros y bueno, yo creo que el equipo cuando se vacía, cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer y todo lo que está en nuestra mano, pues mira, conseguimos buen resultado.
Un grandíssim resultat és el que va aconseguir el Sabadell contra el Castellón en aquest duel que en començar la jornada era del segon contra el primer i que ha refermat, com sabeu, el Sabadell consolidant-lo a la part alta de la classificació com a primer classificat com a líder. En la mateixa línia, un dels companys en aquesta línia de tres centrals quan l'equip té la pilota, el golejador a Castelló de la Plana, Aleix Coc, a l'espera dels cinc partits que han de jugar-se, recordem, demà, per tancar la jornada al grup 3 de segona B. Demà segur que tenim temps ja per repassar horaris i enfrontaments, però la meitat de la jornada dels equips que jugaven Copa del Rei, fins i tot els que podrien jugar i no ho van fer, com per exemple la Nucía, que tenia desplaçament a Mérida per un partit que s'havia suspès a la Copa, al final van jugar la setmana passada, van caure eliminats, però tot i així la federació va preferir que el partit a Cornellà se suspengués, s'ajornés a entre setmana a dimecres. Per tant, entre unes coses i unes altres, cinc partits han passat del cap de setmana a demà dimecres i la jornada encara no està del tot resolta, però de moment el que queda claríssim és que el Sabadell ha obert escletxa amb alguns rivals directes com el propi Castellón i això és el que també ha volgut subratllar Aleix Coc.
Sabíem que aquí lo important era puntuar, no? Almenys mantenir la distància o estar el més a prop possible i bueno, per sort hem guanyat i sobretot amb ells, amb el Castelló, doncs els hi traiem 4 punts, que és molt important, no?
Doncs 4 punts que, com deia ara l'Aleix Coc, són importantíssims. Algú pensava fins i tot en el tema de l'Averaix, per allò d'haver perdut 0-2 a la nova Creu Alta i haver guanyat només per un, per la meitat, a Castàlia, tot i que crec que tots els arlequinats ja signaven un marcador com aquest en començar la jornada a Terres Castellonenques. Són ja 6 victòries seguides de l'equip a la nova Creu Alta, campions d'hivern, cop sobre la taula, com escoltàveu ara d'Aleix Coc i també de Grego Sierra, a Castàlia, en aquest duel contra un dels grans, el Castellón, però això sí, toca entonar un altre cop el discurs des de la prudència a les portes del primer partit de la segona volta a la nova Creu Alta. Vindrà l'Atlético Levante al Temple aquest diumenge amb iniciatives, com us dèiem ja des d'ahir, a aquesta mateixa hora aquí al programa, a l'Hotel Suís, amb iniciatives que són dues invitacions per cada soci a recollir fins al dissabte al migdia. Crec que l'ocasió bé s'ho val, més enllà de si fa fred o no, que evidentment farà fresca a la nova Creu Alta diumenge a les 5, però és un partit entre un equip que està fent suficientment mèrits com perquè tingui el suport de la parròquia arlequinada i cada cop hi hagi més gent a la graderia de l'estadi Creu Altenc, i un Atlético Levante que potser no té el cartell d'altres equips, però que també allò tan típic dels filials pot complicar la vida una tarda a qualsevol rival de la categoria. Com diem, des del Sabadell es fan iniciatives per intentar incentivar una major afluència de públic a la nova Creu Alta, i abans de tot això, Aleix Coc, per tocar una miqueta de peus a terra, ha recordat que encara queda molta tela per tallar, i allò tan tòpic de prudència, que tot just som a la jornada 20, i diu al Tarragoní, encara no s'ha fet res.
És molt aviat encara per celebrar alguna cosa, sabem que queda tota la segona volta i que ho hem de treballar setmana a setmana, hem d'anar traient punts, i bueno, al final de la Lliga veurem on estem. Esperem que el més a dalt possible.
Tant de bo que estiguem allà on es troba. Ara mateix al Centre d'Esports Sabadell sabeu de sobres que això comporta un premi extra a l'hora de jugar les eliminatòries d'ascens a segona divisió A. El campió guanyant una ronda directament ascendeix. Si perd aquesta eliminatòria de campions, encara reenganxa, té repesca a les semifinals del quadre entre segons, tercers i quarts classificats. Per tant, posats a triar si es pot, que evidentment queda una eternitat encara per trobar-nos en aquesta situació, té molt avantatge el que acaba primer respecte al segon, al tercer i al quart. Hem parlat molt de la defensa, de números positius de l'equip d'Antonio Hidalgo, i avui hem analitzat precisament totes aquestes xifres en un informe estadístic amb el muntatge tècnic del Roger Benet i les veus dels companys informatius Mireia Sanz i Pau Duran.
Mirem l'aspecte que mirem, gairebé en tots aquesta temporada el Centre d'Esports surt ben parat. És el líder, ha guanyat 11 dels 20 partits que ha disputat i les seves estadístiques són realment brillants. Avui ens hem volgut centrar en l'àmbit defensiu, un dels punts forts dels arlequinats. Ho hem fet destacant quatre conclusions diferents.
Només l'Olot té millors registres defensius a la Lliga.
L'equip d'Antoni Hidalgo ha encaixat 15 gols en les 20 jornades jugades fins ara. La mitjana és clarament inferior a la diana en contra per partit. Només hi ha un equip que tingui uns números millors al darrere, la Unió Esportiva Olot, que n'ha rebut 12, però amb un parell de matisos. El primer, que ha disputat un partit menys, ja que demà s'enfronta a l'Ebro, i el segon, la diferència de gols. El conjunt de Raúl Garrido ha encaixat una dotzena de gols, però n'ha marcat només 15. El Sabadell, en canvi, n'ha fet 27, és a dir, 12 més. La diferència general és de més 3 per als garrotxins i de més 12 per als sabadellencs. Per darrere de l'Olot i del Sabadell ja vindrien el Castellón i el Lleida, amb 16 gols rebuts, un més que el Centre d'Esports.
Sisena millor defensa dels 80 equips de la categoria.
Si en comptes de mirar el grup tercer, aixequem la vista i ens centrem en els quatre grups de segona B, el Sabadell és el sisè millor equip defensiu dels 80 de la categoria de bronze. Però insistim amb l'asterisc que dèiem abans. Dels 5 que té al davant, 4 encara han de jugar aquesta jornada, amb la qual cosa pot pujar en el rànquing demà mateix. Encapçala aquesta classificació de menys gols rebuts el Cartagena amb 11, seguit de l'Olot i del San Fernando amb 12 gols. Amb 14, un menys que el Sabadell, venen l'Atlètic Balears i el Badajoz. I empatats amb el Centre d'Esports a 15 gols en contra i són l'Ibiza i el Logroñés, però els dos han de jugar encara. Un dels defenses de l'equip, el central Grego Sierra, analitza aquesta llau d'estadístiques positives de l'equip sabadellenc.
Eso es fruto del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, esperemos que siga todo así. Sí es cierto que durante la temporada se pasan fases mejores, fases peores, pero bueno, intentaremos que esa fase no llegue y si llega, pues superarla lo más rápido posible.
Prudència, per tant, en les paraules del murcià Grego Sierra. Seguim amb més conclusions.
Gairebé els mateixos partits sense encaixar que durant tota la temporada passada.
El Sabadell ha acabat 9 dels 20 partits que ha jugat enguany sense haver encaixat cap gol, gairebé la meitat. És una xifra molt elevada, especialment si la comparem amb la campanya anterior. Només en 10 dels 38 partits de la passada temporada, el Centre d'Esports no va rebre cap gol, és a dir, quasi els mateixos partits sense encaixar, però amb el doble de jornades. Aquestes alçades, per exemple, només s'havia deixat el rival a 0 en 4 partits pels 9 de la present campanya. De fet, dels 10 partits sense queixar de la temporada passada, 3 ja van ser amb Antonio Hidalgo a la banqueta.
Al Sabadell d'Antonio Hidalgo no li han remuntat mai.
Amb el de Canovelles dirigint l'equip, si el centre d'esports veu porteria primer, com a mínim esgarrapa un punt. El tècnic vallesà ja suma 27 partits al capdavant del conjunt arlequinat i des d'aleshores no li han remuntat mai un partit. Fa gairebé una dècada que ningú capgira un marcador advers a la nova Creu Alta, però és que a domicili tampoc ha patit cap remuntada en els darrers mesos. En total, Hidalgo ha perdut 6 partits fora de casa, 3 la temporada passada i 3 aquesta. En 5 d'aquestes 6 desfetes, el Sabadell no va marcar i l'única vegada que ho va fer va ser al Coi en el tram final de la passada Lliga. Però el gol d'Edgar va servir per empatar la diana inicial de l'Alcoyano, no per posar-se per davant. Per tant, Hidalgo encara no sap el que és que li remontin un partit i que dur.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre d'un quart de tres de la tarda, estadístiques i més estadístiques, i ens fem un fart i gairebé totes són positives d'aquest centre d'esport Sabadell. Com escoltàveu ara, cap remuntada en contra. Amb Antoni Hidalgo a la banqueta, 27 partits ja entre la temporada passada i aquesta, déu-n'hi-do amb la xifra, i de fet, com sabeu, 15 gols en 20 partits només, això implica una mitjana clarament inferior al gol per partit, situa el Sabadell entre un dels millors equips de tota la categoria en aquest aspecte. Si recordeu l'any passat, sempre les comparatives són odioses, però estàvem en aquest rànquing mirant del 70 cap al final, del 70 al 80, per tant, entre els últims s'ha capgirat com un mitjó, d'una punta a l'altra de la classificació en aquest capítol de gols encaixats, i sense anar més lluny, com deia ara la Mireia Sanz en aquest informe, 9 partits amb la porteria 0 de 20, vol dir que gairebé la meitat dels partits del Sabadell els tanca sense haver encaixat cap diana en contra. L'any passat, aquestes alçades, més de la meitat, 4. Per tant, la comparativa gairebé amb el número ja queda tot dit. Tanquem aquest pas que estem fent avui per l'eix de la defensa, amb qui es perdrà precisament el compromís de diumenge d'aquesta línia de 3, que no és una altra que Pedro Capó. Va veure la cinquena a Castelló i haurà de complir cicle, igual que Adri Cuevas i que Edgar Hernández. S'acumulen les baixes en aquest sentit, i jo crec que no només el Centre Esport Sabadell, sinó que és una època de l'any molt donada a que els diferents equips, si no una setmana, potser la següent, però acabin tenint baixes per aquest capítol de la suspensió per acumulació de targetes. De fet, es queden a només una del càstig el capità Àngel, Néstor Querol i també Josu, a més de l'entrenador Antonio Hidalgo. Tindrem temps, quan s'apropi la cita del cap de setmana, per especular amb què fa el tècnic de Canovelles. Segurament el més lògic és que hi hagi canvi de sistema, ja que només té dos centrals disponibles a hores d'ara de la primera plantilla, el dret Aleix Coc i l'esquerrà Grego Sierra, recordem, lesionats Jesús Olmo i Fernando Pajarero, i Pedro Capó, com diem, sancionat. Si no, doncs tocaria canviar algú de la seva posició natural, però tampoc és que vagi massa sobrat d'efectius, perquè només a hores d'ara compta amb 14-15 jugadors disponibles del primer equip de cara a afrontar el partit de diumenge a les 5 contra l'Atlético Levante, això, o fer debutar directament algun dels joves, com ara Gerard Marquillas, el juvenil que ja ha tingut protagonisme en forma de convocatòria en un parell de partits, els dos últims desplaçaments, i que fins i tot va arribar a debutar en partit de Copa Federació contra el jove espanyol a Sant Vicent del Raspeig. Com diem, a mesura que avanci la setmana tindrem temps per acabar d'especular amb aquestes diferents variants, que no són massa, tenint en compte tantes absències, aquest allau de baixes que tindrà Antonio Hidalgo, però rematem avui aquesta informació sobre els tres centrals de la plantilla del Centre Esport Sabadell que més han jugat aquesta temporada, amb Pedro Capó, que així d'entrada ha dedicat la victòria i en general el bon moment que travessa l'equip a l'afició després d'un partit de Castalia que segurament que tots els arlequinats recordaran durant força temps, i que, com dèiem ahir, va ser la demostració, l'evidència d'aquesta comunió, d'aquesta unió que hi ha entre els arlequinats, entre la graderia, els seguidors i els integrants de la plantilla que entrena, que encapçala Antoni Hidalgo. Pedro Capó.
Dia immillorable a 200 aficionats que venen aquí i es peguen la pallissa de venir-nos a recolzar. Nosaltres és que no podem fer altra cosa, no?, que donar-ho tot i intentar treure el resultat que han tret, i bueno, jo crec que que ells estan contents, nosaltres més, no sé qui més de tot, si la plantilla o l'afició, però bueno, és un moment únic ara mateix.
Un moment molt dolç el que travessa el centre d'esports del Menorquí. També ha analitzat com van aconseguir la forma, com van derrotar el Club Deportivo Castellón. Destaca el balear sobretot la capacitat que van tenir de portar el partit sempre cap al seu terreny, cap allà on més els interessava, gairebé des del principi i passant per totes les fases.
Jo crec que han sabut portar el partit en tot moment, sabien que aquí, bueno, aquí hi ha moments que l'afició apreta molt, hi ha que saber-los passar. Jo crec que hem sortit molt bé la segona part, sobretot quan han trobat molts espais, hem sabut jugar, no? També tenien l'espineta clavada, que ells ens van saber jugar la primera volta, doncs nosaltres els hem sabut jugar la segona.
I la veritat és que sí, tant el Castellón va ser molt superior a la Nova Creu Alta a la jornada 1 com el Sabadell ho va ser abans d'ahir a la jornada 20 a Castàlia. Per tant, papers intercanviats. Per finalitzar, ens preguntàvem ahir amb el Sergi Garcés, tornant des de Castelló de la Plana, si era el primer simulacre d'un hipotètic i desitjat playoff d'aquí a uns mesos per escenari, fins i tot per potencial, per qualitat del rival, per nervis, per tensió, per polèmica arbitral que també hi va haver en el tram inicial a la primera meitat del partit. Pedro Capó respon que, com a mínim, sense cap mena de dubte, va ser un duel entre dos equips que ja han presentat la seva candidatura per poder jugar-lo. Després ja veurem si arriben o no arlequinats i orelluts, però tant el Castellón com el Sabadell, diu Pedro Capó, dos claríssims aspirants a disputar la promoció d'ascens.
S'ha demostrat que són dos equips que volem disfrutar el maig d'un moment així, no? Sí que és veritat que, bueno, hem fet un cot sobre la taula, però també hem de tocar de peus a terra. Queden 18 jornades, és la primera de la segona volta, queda tot un món, sabem com és el futbol i, bueno, vindran moments durs. Avui l'hem de gaudir, avui i demà això ho hem de gaudir com si no hi hagués res més, però bueno, queda molta feina per fer.
Doncs queda molta feina per fer. Avui la plantilla del Sabadell, com dèiem abans, està gaudint, està assaborint aquest 0-1 a Castàlia amb el gol de l'Aleix Coc a la sortida d'un córner. Demà mateix ja tornada a la feina, tornada als entrenaments amb la vista posada en aquest partit. Diumenge a les 5 a la Nova Creu Alta, Sabadell Atlético Levante, amb el repte d'aconseguir la que seria la 7a victòria consecutiva de local per l'equip que entrena Antonio Hidalgo i, com dèiem abans, amb aquest repte més enllà de la part esportiva, centrant-nos en la social, d'intentar aplegar cada cop més arlequinats al temple a la graderia de la Nova Creu Alta. La mitjana és superior als 2.600 per partit i des del Centre d'Esports Sabadell s'espera que a mesura que avancin les jornades, si la cosa continua igual que està en aquest moment, hi hagi cada cop més caliu a les graderies creualtenques. De fet, ahir mateix el president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada, va fer referència a aquesta qüestió, entre altres coses, en un sopar distès, en un sopar que servia per estrenar el 2020 amb la gent del Panathlon Club Sabadell, com sabeu, una entitat que difon els valors de l'esport, en concret de l'esport de la nostra ciutat, que un cop al mes s'aplega a l'hotel Urpí per xerrar una miqueta d'esports amb algun convidat. Ahir Esteve Calzada, el president i principal accionista del Centre d'Esport Sabadell, va visitar la gent del Panathlon Club Sabadell acompanyat del director general arlequinat Bruno Batlle. I un últim apunt, si aquesta setmana és l'Atlético Levante el rival del Centre d'Esports de la Lliga, la setmana vinent ho serà un altre filial de València, en aquest cas el València Mestalla, no a la Nova Creu Alta, sinó a domicili a l'Antonio Puchades, a Paterna, a Terres Valencianes. Horari encara per confirmar, però tot apunta que la lògica diria que el partit ha de ser diumenge al matí, per tant a l'espera de confirmació en aquest València Mestalla Centre d'Esports Sabadell, el segon dels dos duels consecutius que l'equip d'Antonio Hidalgo tindrà contra filials valencians, el primer diumenge a les 5 contra l'Atlético Levante. Un quart i mig de 3 de la tarda, fem la primera aturada en el camí, a la tornada més futbol. Hem d'analitzar com toca la primera volta del campionat amb els dos equips sabadellencs de la Lliga Nacional Juvenil, el Centre d'Esports, que està, no sé si dir fregant ja l'ascens de Divisió d'Honor, perquè encara queda molt, però déu-n'hi-do el tros de temporada de l'equip de Miqui Lladó, i també amb el Club Esportiu Mercantil, que no va poder creuar l'equador de la Lliga amb una victòria sorprenent contra el primer classificat. Va caure 1-0 l'equip de Carlos López contra el Barcelona B. Publicitat i parlem de futbol formatiu.
Ets celíac? Vols menjar sense gluten? Arriba a Sabadell 0% gluten, el teu nou bakery coffee healthy per gaudir cuidant-te.
Vine a esmorzar, dinar, berenar o emporta't el nostre producte a casa. Pa, brioixeria, pizzas, focatges, entrepans, sucs naturals. Ens trobaràs de dilluns a dissabte de 8 hores a 20 hores al carrer Blasco de Garay número 16 o a www.0%gluten.com. Recorda, 0% gluten. Hashtag per a tots.
Conquerit Castàlia.
Tothom a l'àrea petita, llançament de lança buscant el segon pal, rematada, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
ja toca crear un ambient com aquest a la nova Creu Alta. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Atlético Levante.
Hola, soy Grego Sierra, central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestros partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i mig, una mica més, i arribem a l'equador del programa d'avui, d'aquest dimarts 14 de gener del 2020. Com dèiem abans, no deixem encara el món del futbol. A la Lliga Nacional, al juvenil del Centre d'Esports, se li van escapar 2 puntets en l'última jornada de la primera volta. L'equip de Miquillador va dominar, però va acabar empatant contra el juvenil B del Cornellà a Olímpia amb un gol al minut 88 del conjunt del Baix Llobregat, amb una errada no forçada, podríem dir, del porter Froy. Això sí, acumula ja 9 partits consecutius al Sabadell juvenil sense perdre i afrontarà la segona meitat del campionat amb un ampli coixí de 8 punts respecte als seus perseguidors. Moha Ahani, l'autor de l'1-1, treia ferro d'aquesta forma els 2 punts que van volar Olimpia Camida Cornellà.
Hemos intentado todo, hemos intentado lo que hemos podido y hasta esto es el fútbol y ya está, yo no puedo hacer otra cosa. A ver, jodidos, pero bueno, estamos arriba y tengo que seguir así, seguir trabajando y mejorando y hacer lo que se puede.
Les paraules del migcampista ex del Sabadell Nord amb el 2-2 contra el Cornellà B i l'empat del Girona B, el juvenil del Centre d'Esports és segon en aquesta nacional, però ara a 3 punts de distància del Barcelona B, que en va tenir prou amb un gol en el primer minut per guanyar el camp del Mercantil en el dia de la presentació de tots els equips graciencs. De seguida en parlem d'aquest partit. Després de l'últim enfrontament a la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia, el Pau Vituri va poder conversar una estona amb el tècnic arlequinat, amb Miquillador, sobretot valorant la primera volta feta pels seus. So call me baby
in front of all... Amb el Miquillador, el tècnic del juvenil A del Sabadell. Miqui, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Amb el mal cos que se'ns ha quedat a tots, no? Perquè un partit que al final el remuntes, acaba empatant el Cornellà en una acció d'infortuni a 2 minuts pel final, que pràcticament no et dona temps ni allò ni a reaccionar ni a buscar un tercer gol.
Sí, bueno, jo crec que ha estat un partit bastant igualat. Els primers 20 minuts nosaltres hem sortit molt bé. Després és cert que hem perdut el control una mica a la primera part, del 20 al 30, l'hem tornat a recuperar. La segona part el Cornellà ha començat millor. El gol que hem marcat nosaltres una mica quan més patíem el 2-1 ens ha ajudat moltíssim. A partir del 2-1 crec que l'equip ha jugat molt bé un altre cop. Hem tingut 2 ocasions molt clares per marcar el tercer, que bueno, que quan no entren comptabilitzen molt, i després l'error és un error individual que no li donem ni importància. 2-2, un punt més i a seguir.
Ja seguir significa que són 9 jornades consecutives sense perdre, que no sé si, que, clar, evidentment, dins d'aquest mal regust al final és la part positiva, no?, que pots extreure, que són ja 9 jornades sense conèixer la derrota, aquest equip.
Bueno, jo crec que la part positiva és que l'equip en molts moments de partit sempre és capaç de tenir la pilota, que es troba amb la pilota, que el jugador que tenim és molt, molt competitiu, que els gols que encaixem sempre l'equip té una mentalitat d'intentar-n'hi donar la volta. Jo crec que la derrota arribarà perquè és el més normal que passi a Lliga Nacional. No mirem gaire si són 9 partits sense perdre o 10 o 11 o 6. El que mirem és que avui potser sí que se'ns ha escapat una mica, no una oportunitat, però dos puntets i s'han de recuperar contra el Grama.
Tancada aquesta primera volta, aquests primers 17 partits, ara si et sembla entrem una mica més a nivell classificatori, però em queda un dels aspectes també d'avui. L'equip té estones de molt bon futbol.
L'equip hi ha moments que és cert que juga molt bé, i jo crec que el més considerable és que ho està fent amb la participació de tots els jugadors, independentment de qui juga i qui no. És cert que hi ha jugadors que són fonamentals i són habituals a l'11, però tothom està participant i a més doncs amb 8 baixes que té l'equip, que a vegades ens n'oblidem. Així que content per com estan les coses, avui potser una mica agradols, però tenim una altra partida a casa el cap de setmana i que ens faci mal, perquè així sortirem molt més forts contra la Grama.
L'última que et faig, Miqui, ara sí, a nivell classificatori hem donat la volta molts cops ja aquesta primera volta, perquè evidentment ens ha sorprès el bon rendiment del Sabadell, tenint en compte que venia de ser un equip també que venia de pujar de categoria, que està lluitant a meitat de curs amb els juvenils B de Barça, Girones. Sé que els entrenadors us agrada molt també, hem escoltat també en Toni Hidalgo, que tenim aquí la casa gran al costat, aquell discurs del partit a partit, d'anar pas a pas, però evidentment suposo que l'objectiu en aquesta segona volta d'entrada, un, és assegurar l'ascens, i dos, després ja veurem què passa, no?
L'objectiu aquesta segona volta, jo et canviaria l'ordre, et diria un, que mai se'ns arribin a escapar els de dalt, i si ens centrem en l'un, acabarem aconseguint el 2, que és que l'equip tingui un ascens i pugi a divisió d'honor. Si comencem pel 2 i el que volem és pujar, potser volem pujar abans d'hora i se'ns acaba complicant la cosa. Ara el que tenim és probablement, bueno, en aquests moments el Barça empatat, a falta que juguin ells i un punt més que el Girona, i el que hem de fer és que donar-ho tot perquè tardin molt en escapar-se a la taula classificatòria respecte a nosaltres.
Doncs Miqui Lladó, tècnic del Juvenil A, del Centre d'Esports, gràcies per atendre'ns uns minuts i felicitats per aquesta primera volta també espectacular amb 35 punts.
Moltes gràcies, adeu.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Les valoracions, el balanç que feia Miqui Lladó, l'entrenador del Juvenil A del Centre d'Esports Sabadell, ara que la Lliga Nacional Juvenil arriba al seu equador. També valorem la primera volta d'aquest campionat amb el tècnic del Mercantil, que, com dèiem, va perdre amb un gol molt matiner del Barcelona B en aquesta última jornada de la primera volta a Raona Marinals. Carlos López, en directe aquí a Ràdio Sabadell, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
5 victòries, Carlos, 6 empats, 6 derrotes, 17 gols a favor i 19 en contra, desens amb 21 punts. Són números realment molt parells, eh?
Sí, la veritat és que tant la diferència entre els encaixats, vull dir que som un equip que encaixa molt poc, però potser ens ha costat una miqueta, no? Doncs de fer algun gol a favor que ens hagués fet tenir algun punt més. I bueno, sí, a mitja taula, 21 punts i res, ara amb ganes d'arrencar la segona volta i que puntuem una miqueta més.
7 punts respecte a la part alta, també mirant pel retrovisor per la baixa. La Nacional això ja ho té, no, Carlos? Que no pots badar en cap moment perquè tan bon punt, si t'animes i agafes una bona ratxa, pots aspirar tot, que et veus compromès com no facis la feina.
Sí, correcte, ho has definit molt bé. Està tot molt, molt igualat, sí que és veritat que el Sabadell ja s'ha posat ja en aquesta zona d'ascens, però si ens hi fixem, el Nàstic de Manresa, que ha agafat ara la posició, portava tota la temporada sense entrar i porta 5 victòries consecutives. I això viceversa, si tens un mes dolent de competició que perds 2 o 3 partits de seguit, doncs te'n vas a ja comences a mirar el pou i et fiques que dins zona d'ascens. Per tant, ja et dic, això és molt llarg, falta moltíssim. Sí que la gent que ha fet els punts per estar dalt, doncs tindrà aquesta tranquil·litat, i els que estem a mitja taula, doncs encara estem per definir el nostre objectiu, i això també és engrescador.
T'ho anava a preguntar justament ara, que veient aquest escenari, quina fita, quin objectiu et marques de cara a la segona volta?
Bueno, l'objectiu de la segona volta és ara, sobretot en els primers tres mesos de competició, doncs fer aquells punts que nosaltres ja veiem que virtualment doncs estem en posicions de salvar-nos, evidentment. I llavors, a partir d'aquí, com sempre, ja veurem com evoluciona la Lliga Nacional, ja veurem com, si el Nàstic ara segueix sent tan fiable com ho era, i llavors doncs valorarem doncs, si es pot intentar quedar a la part mitja alta, que és l'objectiu. I, evidentment, a pujar doncs, no estem preparats, estem en un any de transició i si ens hi trobéssim ho lluitaríem, evidentment, però no és el nostre objectiu.
En l'últim partit, aquesta derrota que dèiem, 1-0 contra el juvenil B del Barcelona, amb un gol només començar que ha acabat trencant una ratxa de dues victòries seguides mercantilistes. Perdona. Com analitzes aquest darrer compromís?
Bueno, la veritat és que la gent que es va poder apropar allà al nostre camp, doncs crec que va veure un partit molt maco. Crec que la primera part sí que potser ens van dominar una mica a través de la pilota, però tampoc sense fer-nos massa perill. El gol, desgraciadament, és el minut 2, que és un córner molt ràpid que ens saquen amb els centrals d'esquenes i, bueno, fan un xut que els hi surt malament i té mala sort que surt per les sota les cales d'un central, del porter, bueno, en fi, gols d'aquells que s'han de veure, no?, per explicar-ho una mica. I sí que és veritat que després, sobretot a la segona part, doncs vam ser molt, molt, molt superiors. O sigui, és un de les segones parts on el mercantil aquest any ha sigut més superior al seu rival. I vam tenir 5-6 ocasions i, a part, doncs un gol que va entrar més d'un metre, que llestimosament el Liniers no el va poder veure, i ja et dic, entre que no tenim aquest punt d'encert i potser tampoc de sort en molts partits, doncs està costant una mica, però al final és el gol d'ahir, és a Girona, ens fiquen el gol amb la mà, els dos penals que vam fallar, vull dir que al final comptes i dius, sí, portem 21 punts, però és que l'equip crec que ha competit a un nivell molt més alt del que mereixem. Però bueno, això és una miqueta de paradors, el que hem de fer és seguir i buscar aquest punt d'encert que ens està faltant.
Un partit, pel que comentes ara, per tant, que deixa un regust en lo numèric molt diferent que en quant a les sensacions de joc. Ho dic perquè, clar, sobre era contra tot un Barça B que sempre, històricament, i també aquesta temporada, és un dels que més potencial té a la categoria.
Sí, correcte, ja et dic, la sensació és que vam, evidentment, amb estils diferents, però la sensació és que la segona part els vam aconseguir fins i tot ficar a la seva àrea durant més de 40 minuts, i això no és fàcil, ficar 40 minuts al Barça i a la seva àrea. Van canviar de sistema, van haver de fixar-los en un punt, i és que no sortien. Sí que és veritat que nosaltres no era molt a través de la possessió, però sí que recuperàvem molt ràpid, els hi tornàvem a carregar àrea, i ells no podien sortir, fins i tot, ja et dic, van tenir una ocasió molt clara per fer-nos el 0-2, i és un contraatac, que tancàvem ja amb dos defenses perquè era minut 80 i pico. I ja et dic, la sensació de, ja et dic, sobretot la segona part, és de ser molt superiors, i ja et dic, és que no estem tenint potser sort ni amb els arbitratges, no?, en aquests puntets que ens estan faltant, ni evidentment en l'encert de cara a porteria.
Arrenqueu la segona volta, per cert, contra un rival que és 4 llocs i 5 punts per sota, per tant, aquí a Bellvitge sí que us va la lliga, no?
Sí, aquest el partit de Bellvitge sí que realment és molt important, doncs per lo que tu dius, al final deixes el descens ja, et pots quedar fins i tot a 7 o 8 punts amb gol a vegades guanyats i aquí sí que tindries aquest puntet de tranquil·litat, no? Però ja et dic, nosaltres encara ens estem recuperant del punt o dels 3 punts que no vam poder aconseguir diumenge, perquè crec que ho vam mereixer, i ara doncs vam donar dilluns festa i avui tornarem a la feina i amb si som capaços.
Doncs Carlos López, entrenador del juvenil A del mercantil, ànims, que vagi bé aquesta primera sessió de la setmana i tota la segona volta que enceteu aquesta setmana. Una abraçada.
Una abraçada, molt amables, gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta setmana, que com diem, comença la segona volta de la Lliga Nacional Juvenil, el Sabadell tornarà a jugar a casa, serà dissabte a les 5 contra el Fundació Esportiva Grama. Com dèiem, ara el mercantil estrenarà la segona volta diumenge a les 3, horari un pèl estrany, a la Feixa Llarga contra la Unificació Bellvitge. Segona aturada en el camí, el Roger ens ven 4 cosetes i parlem, entre altres històries, de la Llanera Trail.
Ràdio Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esports.
Però també...
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a...
el reservat del cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat, acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el temps per la tertúlia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres?
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Minuts no arriba per les 3 de la tarda. Aquesta mitjanit tanca les seves inscripcions la cinquena edició de la Llanera Trail. Segons xifres oficials, la cursa de muntanya que organitza la Unió Excursionista de Sabadell compta ja amb més de 650 inscrits. Amb l'última actualització que acabem de veure a través de les xarxes socials, el tret de sortida es donarà diumenge a les 9 del matí a la plaça Doctor Robert pel que fa als participants de la marató, els més valents, i mitja hora més tard ho faran els de la mitja. El David Fernández Oliver és un dels responsables de l'organització i membre també de l'equip de trail de la UES. David, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Diria de memòria que el topall són 800 inscripcions, per tant, com van aquestes darreres hores per inscriure's?
Bé, molt bé. Sembla que hi ha ganes d'aquest any de fer llanera. Està a les últimes hores, està molt complicat arribar al topall de 800, però des de l'organització podem dir que estem molt contents de la rebuda que ha tingut aquest any la Llanera.
És la cinquena edició d'aquesta prova. En relació amb les altres quatre, com interpretem aquestes xifres? Com queda la comparativa?
Vam tenir una primera edició que va ser la més nombrosa. Primera o segona edició, ara no ho recordo, que vam rondar els 700 participants, però després, des de la tercera, que en vam fer 525, l'any passat 600 i escaig, i ara aquest any ja hem superat els 650. Crec que estem en una curva ascendent que demostra que la Llanera s'està consolidant dins del panorama esportiu de la ciutat i crec que de la comarca també.
I a què es deu aquest creixement? Perquè clar, vulguis o no, en un parell d'anys, clar, falten hores encara per acabar de tancar les inscripcions i parlar amb xifres definitives sobre la taula, però com a mínim un centenar llarg de participants més que fa 2 anys sí que estan confirmats.
Sí, respecte a l'any passat, el canvi més important està amb la marató, que estem rondant un 45% més de participants amb la distància marató, que és bastant destacable. On està el secret d'aquest augment? M'agradaria saber-lo per poder-lo anar posant en pràctica per les edicions properes. Per part de l'organització, ganes, moltes ganes de muntar tot aquest sarau i que la gent disfruti i el gaudeixi.
Un cop es tanquin les inscripcions, segurament suposo que l'atenció passarà a centrar-se en les previsions meteorològiques. L'any passat ja déu-n'hi-do, i enguany, ara et seré sincer, a la redacció de Ràdio Sabadell estem mirant molt la previsió perquè un parell ens animem a fer aquesta prova i, home, fa pinta que fred segur i no sé fins i tot si pluja o fang.
El fred el tenim assegurat. Sembla ser que el fred el tindrem al 100%. La previsió de la meteo, és com tu dius, estem tots amb un ull posat en els mapes, perquè a més vas mirant diferents models i no s'acaben de posar d'acord. Jo de moment em quedo amb l'opció que a mi més m'interessa, que és la que no dona pluja. I ja està, de moment em quedo amb això. Un cop ens apropem més al diumenge, ja anirem veient com s'acaba definint el tema de la meteorologia. En tot cas, el que és la Llanera està garantitzada i tirarem tot endavant i amb les ganes de sempre. Faci sol, faci fred, pluja o nevi. Tampoc no ho descartem.
Doncs et compro la part de... Anava a dir que et comprava tota la teoria, la part de la neu, segurament no, però allò d'agafar-te el mapa que més ens interessa, crec que ho hem fet tots en aquestes últimes hores. Clar, això faria, d'una banda, potser menys agraït tot l'entorn del rodal, per potser si està sota la pluja és més incòmode, però de la seva banda també aporta un punt d'èpica, no?, a la prova, que sempre ho té ja sent una distància d'aquestes de resistència.
Sí, està clar. Ja l'any passat que vam tenir ja pluja, el primer que et deien tots els participants a l'arribar, que arribaven enfangats fins a dalt, era que s'ho havien passat allò més bé, havien disfrutat i clar, aquest punt d'èpica sempre queda. Per part nostra, clar, el tema de la meteo ens fa pensar molt més en els voluntaris, que són els que de veritat estan moltes hores allà preparant tot i esperant i vetllant perquè tot vagi en la direcció que tots volem. Però bueno, anirem veient com va tot aquest tema de la meteo.
El recorregut exigent, pels que no són sobretot de la zona, sorprèn una miqueta el traçat?
Sí, no hem variat gaire cosa aquest any, perquè com que ens vam aventurar amb tota l'aventura de la Copa Vallesana, hem volgut consolidar una mica el traçat que ja vam fer l'any passat, però jo crec que el circuit, per la gent que no és de la zona, inclús per gent que també és de la zona, però que no acostuma a adentrar-se molt per lo que és el rodal de Sabadell, i jo crec que sí, que sorprèn.
A més, aquest cop amb la recollida de dorsals, que no serà a la UES, com anirà la cosa?
Bueno, sempre, doncs això, amb un ull posat al cel. Si el temps ens ho permet, la recollida de dorsals la farem dissabte de 4 de la tarda a 8 del vespre a la plaça Doctor Robert. En cas de pluja, sí que la faríem a la seu de la UES, al carrer Salut, com sempre. I després, diumenge, el mateix dia de la cursa, doncs també de 8:15 fins a 9:15 farem entrega de dorsals també a la mateixa plaça Doctor Robert.
I per acabar, David, a més, com ja comentaves abans, una llanera que enguany està inclosa en aquesta Copa Vallesana de Trail, juntament amb tres curses més de muntanya de la comarca. Al final, el fet d'unir esforços suposo que és clau per tot, no?, logísticament, i fins i tot no sé si té part de responsabilitat d'aquest augment de participants.
Sí, pel que respecta a la Marató, que és on es fa aquest any la Copa, jo crec que sí, que hi ha tingut una incidència directa en aquest augment de participants que comentàvem abans. La valoració d'aquesta primera Copa Vallesana per part nostra és totalment positiva. Ara tots just nosaltres serem la segona prova puntuable, però de moment tot està anant no segons el previst, sinó que jo crec que les expectatives són més bones que les que havíem previst ja a l'inici de la temporada.
Doncs David Fernández Oliver, organitzador i també membre de l'equip de trail de la UES, enhorabona d'entrada per les xifres de participants d'inscrits. Recordem que fins a la mitjanit, si algú es vol animar, encara és a temps de fer-ho. I ens veiem com a molt tard diumenge per allà per la sortida. Una abraçada.
Exacte. Moltes gràcies i molta sort a tots els corredors diumenge. Gràcies.
Hola, sóc la Montse Mas, sóc atleta del Barça i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Gairebé 3 minuts per sobre de 3 quarts de 3. No es va animar amb la cursa rodant pel riu Ripoll, no es va animar per Cap d'Any i ja riu. No et faig la proposta per fer 21 quilòmetres, Sergi Parc, com estàs? Diumenge, no?
Hola, Adri, bona tarda. Se m'acaba el repertori d'excuses. L'únic que sí, et dic, i a més ho saps, algú ha d'anar a donar suport al Sabadell Nord i com que hi ha alguns que no hi van, ja hi vaig jo.
Aquí tens tota la raó del món i molt ben jugat. No parlarem de quilòmetres amb el Sergi Parc, sinó que obrim bloc de futbol sala. A la segona B, per exemple, tant l'Escola Pia com el Natació Sabadell obrien el foc de la segona volta contra dos rivals de la part alta de la classificació i cap dels dos va poder sortir victoriós. Per tant, s'allunyen una miqueta dels primers llocs. A Cal Balsac, almenys, el Natació Sabadell va poder rescatar un puntet contra el segon classificat, Sergi, contra el Bellsport, l'Hospitalet, després d'una espectacular remuntada que no es va acabar de rematar al final.
4-4 va ser el resultat final, i això que els nedadors perdien per 0-3 quan només faltaven 10 minuts perquè s'acabés el partit, va ser el primer gol, i a partir d'aquí va venir el tsunami nedador que es va endur per davant els riberencs fins a posar-se 4-3 amunt, amb el cronòmetre marcant que només restaven 3 minuts per acabar el partit. Temps suficient perquè el Bellsport restablís de nou l'equilibri amb aquest 4-4 final. Borja Burgos, el tècnic del Natació Sabadell, lamenta no haver matat el partit.
L'únic però que se'ns podia tornar a ficar era el de sempre, el que no, la pilota no entrava. I va ser entrar el primer, i en qüestió de 5 minuts van caure 4-4, i bueno, podia haver sigut algun més, perquè vam tirar diverses pilotes al pal. Després, quan ells jugaven de 5, van treure una sobre la línia i un gol anul·lat perquè passa per sobre del sostre, que no val. La veritat és que al final vam tenir això, ocasions per matar el partit inclús, l'únic que no va ser possible.
Ara, Adri, són 5 jornades seguides sense guanyar per part del Club Natació Sabadell, que va tancar el 2019 amb 3 derrotes i un empat. Com a mínim, això sí, els de Borja Burgos van empatar contra un dels equips més potents de la competició, que també s'ha de dir. Demà juga partides de vuitens de Copa del Rei contra el Barça. I tot i el poc marge entre aquests dos compromisos, Borja Burgos assegura que els hospitalencs van sortir amb tot.
L'equip rival va sortir a guanyar, no es va reservar res. Al final vam estar parlant amb el míster i ells ho tenen clar. Com sempre, la Copa fa molta il·lusió, però al final tard o d'hora quedaran eliminats, i on es juguen les coses importants a la Lliga. Llavors, el seu objectiu prioritari era la Lliga, tot i que és cert que el jugador a vegades pot tenir en ment aquest partit del dimecres que tenen, però jo crec que en aquest sentit no es van reservar res, van intentar guanyar-los.
L'empat al final deixa el club a mitja taula, novè classificat amb 23 punts, a 5 dels llocs Copa i a 6 del playoff. A la Pia la trobem una mica per sobre, 25 punts i setena a la classificació. Això sí, Sergi, després de perdre a la Barceloneta.
Un equip al Barceloneta que ja va guanyar Can Colapi a l'estrena de Lliga i que de nou es va desfer dels Escolapis, aquest cop per 3-1. Els de Pedro Donoso, que venien d'aconseguir últimament victòries de prestigi a Martorell, Mataró i Lleida, van acabar cedint a la pista del que és el tercer classificat actualment. Santi Cerdà, el jugador i director esportiu de l'equip, situa a la Pia just entre dues aigües.
Estem, crec que, a 7 punts del segon i a 7 punts o 8 punts del que marca el descens. Estem en una zona una mica complicada perquè a aquestes pistes te'n pots anar cap avall, però si t'enxufes i guanyes 2-3 partits seguits, estàs a dalt amb motivació i amb ganes. Llavors hem d'evitar una mica, hem d'intentar que cada entreno ens el prenem en sèrio per intentar aconseguir el nostre objectiu, que és estar dalt de tot.
Hagués estat una bona oportunitat per al futsal Pia, ja que en cas de guanyar s'hagués col·locat a només un punt del playoff, i veient la ratxa que portaven els de Pedro Donoso, com repassàvem abans amb victòries de prestigi en aquestes pistes tan complicades, no era descabellat pensar que la Pia podria haver derrotat també el Barceloneta. La ratxa per tancar el 2019 era totalment contrària a la que esmentàvem abans del Club Natació Sabadell. En el cas de la Pia, 13 punts dels últims 15 per tancar el 2019. Ja li va costar a la Pia arrencar la Lliga, i Cerdà admet ara que l'aturada de Nadal tampoc ha beneficiat del tot el vestidor de Can Colapi.
També ens falta una mica de ritme de joc, suposo que també és per culpa de les vacances, no? Que hem entrenat poquet, i bueno, jo crec que en general l'equip no va estar malament, però sí que ens falta un puntet més d'intensitat, de ritme de joc. Jo crec que a partir de d'allà ja comencem a agafar una bona cop al ritme.
Cap dels dos equips de la segona B sabadellencs van poder guanyar aquest cap de setmana. Ja veurem què fan en aquest pròxim. La Pia rebrà el Mardènia i el Club Natació Sabadell visitarà el QL Indústries B.
No va ser una bona jornada pels sabadellencs de segona B. En canvi, a tercera divisió sí que hi va haver més sort. Trencar mai, la cançó. Passem de la segona B a la tercera. Comencem per l'Amics del Pou Nou Escorial, que no se t'escapi el riure, Sergi, que arrencava el 2020 precisament amb un somriure com a líder i que va reforçar aquesta condició amb el seu triomf a Vacarisses per la mínima, per 2-3, i els resultats de la resta de la jornada que el van beneficiar també. Però la notícia més destacada, sobretot, la trobem a la banqueta.
Ja sabeu que Paco Arjona, el tècnic que va començar la temporada, està fora de les banquetes per motius de salut, i després de tants mesos sense la figura d'un primer entrenador, era el segon Òscar Aguilar, qui ha assumir aquesta responsabilitat. Finalment s'ha decidit apostar per un substitut d'un Arjona que està de baixa laboral i, per tant, s'està centrant al 100% en recuperar-se. Serà un vell conegut del club dels Marinals qui es faci càrrec del líder de tercera, Fernando Castejón.
Por desgracia, esta comparación ha sido debida a la malaltia de Paco Arjona, que me sabe muy mal, y entonces me llamaron porque había pensado hacer un año sabático de esto de entrenamiento, pero claro, a un club como el Nuevo Coreal, en la categoría que estoy siguiendo el club prácticamente de mi vida, pues no podía decirles que no y dejarlo en la estacada.
Un Castejón que l'any passat va entrenar al Femisport a la primera divisió femenina i que ja sabeu que l'equip va acabar cué i va acabar trencant el vincle amb el Nou Escorial a final de temporada. Panorama ara radicalment diferent al sènior masculí, que és més líder de tercera gràcies a aquest triomf a Vacarisses en el que va ser el debut de Fernando Castejón, i ara amb 5 punts de marge respecte al segon gràcies a una ratxa espectacular, Adri, en les últimes 10 jornades, 9 victòries i un empat.
Partit a partit que anirà Castejón, diu. El següent per l'Amics del Pou, Nou Escorial, serà dissabte 6:45 al Pavelló del Nord contra l'Arrels. En cas de guanyar, l'equip sabadellenc podria deixar enrere un altre equip candidat a entrar als play-offs, ja que l'Arrels és sisè per sobre. I trobem el grup de Raon Estudi Barcelona, que s'ha enfilat ja fins la quarta posició.
Només els dos primers fan fases. El Nou Escorial és el líder, com dèiem, amb 6 punts respecte al tercer, i la Raona és quart a 2 del segon, gràcies als bons resultats de la jornada, i el triomf també per 2-3 a la pista del Jesús Maria, també un rival directe, en gran part gràcies a Àlex Martínez, que va fer 2 gols.
Molt content, el primer gol sobretot va ser maco, i ja que portava una rastrada, una mica una lesió entre les vacances de Nadal i tot, que portava un parell de mesos parat quasi, i va ser un bon inici per tornar-me a ficar en marxa.
Encara en clau a reunista, Adri, van anar convocat en aquest partit ja l'últim fitxatge de l'equip, el porter Lucas Gómez, que procedeix del futsal Terrassa, i també està convocat per al partit que avui juga el Club Tarragona de Copa Catalunya contra el Castellà a partir de 9:45 de la nit. Aquest cap de setmana l'equip torna a jugar a partit de Lliga, serà contra el Sant Joan de Vilassar el dissabte a 9:45 a Cal Balzac.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís.
I a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, el Global Bàsquet visitarà la pista del CUE de la categoria, el Salto Vera Vera, en el primer partit del 2020 i també de la segona volta. El nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, ens amplia aquesta informació.
El Global Bàsquet es desplaçarà aquest cap de setmana a Terres Basques per enfrontar-se al Salto Vera Vera. El conjunt de Sant Sebastià actualment ocupa la darrera posició de la Lliga, amb un balanç de 8 derrotes i cap victòria. Tot i això, Òscar Trigo, tècnic del Global Bàsquet, no es refia de cap dels equips de la Lliga.
La Lliga ens ha demostrat que no ens podem confiar mai, perquè l'últim partit de Lliga, que jugàvem contra Saragossa, per un equip que estava per darrere la taula, ens va sorprendre i no vam saber reaccionar al plantejament competitiu que va fer Saragossa, i fins i tot ens va anar al partit i la distància va ser bastant més elevada del que realment es va veure en tot el partit, no?
El Global va derrotar el seu rival d'aquest cap de setmana en la primera volta per una diferència de 19 punts. Això sí, el conjunt sabadellenc, que arriba tocat per la derrota contra l'ADAP de Zaragoza, ha de visitar la pista d'un equip molt necessitat. Per aquest motiu, Trigo espera que sigui un partit molt complicat.
La veritat és que quasi que preferia un dels equips de dalt que un equip que juga a casa amb ànsies de victòria, no? Serà un partit molt difícil, molt complicat, perquè tot i que nosaltres a casa vam fer un bon partit i vam marcar el ritme defensiu i aquest ritme defensiu ens va portar a la victòria, la veritat és que en el moment en què estem no sé si serem capaços de mantenir aquesta línia defensiva durant tot el partit, i ells, lògicament, a casa es trobaran a gust i seran més perillosos.
El xoc entre sabadellencs i guipuscoans es disputarà diumenge a les 12 al pavelló Vidavieta de Sant Sebastià.
I rematem en format més breu amb el waterpolo, el programa d'avui, en concret amb l'europeu de Budapest. La selecció espanyola masculina ha debutat avui, ho ha fet amb un còmode triomf, 7-23 davant Malta. L'equip de David Martín està
convocat, recordem, un jugador de l'Estalpul Natació Sabadell, el porter Edu Lorrio, que ha jugat avui la meitat del partit. El pròxim compromís, després d'aquesta golejada contra Malta, serà dijous a les 7 contra l'anfitriona Hongria, és a dir, contra la selecció a la qual Espanya jugarà el primer lloc del grup. Això sí, la selecció espanyola ja té el bitllet olímpic a la butxaca després d'haver-ho aconseguit, igual que la femenina. Les dones de Miki Oka van superar ahir Itàlia per un clar 10-16, fent així un pas de gegant per acabar primeres classificades. Les Maica Garcia, Judit Forca, Laura Ester i companyia tornaran a la piscina demà a la una, veient-se les cares amb Israel, però sabent que ja han guanyat els dos primers partits que han disputat. I pel que fa al programa de demà a l'Hotel Suís, seguirem la tornada a la feina del centre d'esports. Buscarem exjugadors del filial Granota que també sàpiguen el que és vestir la samarreta arlequinada. De fet, n'hi ha una a l'actual plantilla. El 2020 també ha començat amb millors notícies pels sabadellencs de segona catalana. El cara i creu pels sèniors de vòlei del Natació Sabadell també centrarà una part del programa, i la brillant ratxa del Creu Alta Sabadell en vol, consolidat en el lideratge de la Lliga Catalana. D'aquesta forma marxem a dinar. Si ho esteu fent vosaltres, que vagi de gust. Podeu recuperar tot el programa íntegre a @radiosabadell a Twitter o a radiosabadell.fm. D'aquí a uns minutets, des del control de so, una abraçada enorme del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell d'aquesta casa. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.